A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I com sempre, amb el suport d'Eurolocal i del seu responsable, Joaquim Millán. Joaquim, bon dia.
Molt bon dia.
Una setmana... Avui no parlarem gaire de geopolítica, ves?
Bueno, canviarem una mica. Parlarem d'Europa, però des d'altres maneres de veure i des d'altres mirades, no?
Des de mirades que van més cap a... Bé, molta gent és autònoma, oi?
Correcte.
I la mirada de l'autònom... serà present en aquesta hora d'Europa, com també ho serà, doncs això, una política, una expolítica, que va ser molt present durant molts anys, que ara ja fa bastant que no està a la primera línia, però que està vinculada a temes europeus com és la Dolors Camats.
Correcte. Tindrem dos convidades avui, l'Elisabet Bach, que bueno, és ella economista, consultora, però especialment avui la tenim perquè és la responsable o presidenta d'Autònoms Pimec, que per tant ens parlarà també d'aquesta reforma que s'ha parlat molt, però que moltes vegades quan preguntes més enllà la gent tampoc sap massa bé què s'ha acabat canviant, com això ens afectarà, si era el que es tenia que fer, si ha quedat curta, si ha quedat llarga, i sobretot com, en comparació a altres països europeus, com quedem els autònoms d'aquí, vull dir, si estem pitjor o millor que abans, però pitjor o millor que la mitja europea, no? Això per mi és important, perquè com deies tu molt bé, Joan, que és un país també de petita mitjana empresa, molts d'ells autònoms, aquí a Catalunya i a Espanya. I després també, com deies molt bé, doncs tindrem la Dolors Camats, vull dir, molt coneguda per molta gent i que podem una faceta nova, perquè la coneixem vinculada a la política en segons quins àmbits, però no en l'àmbit europeu. I jo crec que també és interessant veure la mirada que té la Dolors i especialment ara com a responsable i director de la Fundació Catalunya Europa.
Les darreres setmanes, de tota manera, l'actualitat política europea ha estat molt vinculada al Parlament, sí. A coses que han anat passant al Parlament,
sí, sí.
Va bé des de la qüestió que ens afecta més de la Clara Ponsatí, també ahir va haver un registre judicial, el Qatargate, que encara no...
Sembla que no estigui vinculat allà, no se sap ben bé, però també a mi el que em sorprèn és que hi ha hagut una facilitat de les autoritats alemanyes i belgues per poder escorcollar i entrar a la seu del Partit Popular a Brussel·les, Popular Europeu a Brussel·les, i especialment han pogut fer l'escorcoll, agafar els ordenadors, se'ls han trobat que no estaven ni matxacats ni trencats a cops de martell, vull dir que això és el que nosaltres a vegades quan ens passa aquí pues, veiem com una cosa normal, però veiem que a Europa això funciona diferent, i a més amb facilitats del propi organisme i propi Partit Popular Europeu a tot el que faci falta. Per tant, malgrat passen coses, jo segueixo posant el punt que les coses funcionen diferent, que es pot funcionar diferent, que la transparència és important, inclús quan hi ha una cosa que s'ha fet malament, doncs, bueno, té que haver-hi transparència amb això i això és el que et garanteix com a ciutadania, doncs, que les institucions, malgrat passin coses, funcionen.
Sí, l'any que ve que hi haurà europees,
sí.
Oi? És el
24.
Són el 24,
sí.
Per tant, l'any que ve, i que tancaran en principi, hem de tancar el nostre cicle electoral.
Correcte.
Si tot va com ha d'anar.
Com el calendari marca.
Com el calendari marca, que això mai se sap, però en qualsevol cas probablement seran de les europees més transcendentals que haurem tingut, perquè orientaran una miqueta, no?
Jo crec que més que orientar, que és cert, però serà una mica el model. O sigui, vull dir, quin model d'Europa... Veiem que Europa cada vegada és més important per la gent d'arreu dels 27 estats, però també la gent com de Sitges, no? Vull dir, ens marca molt amb aquest 80% d'impacte legal que ens ve d'Europa, però sobretot també penso que quin model europeu volem, no? Perquè realment estem ara en aquests moments amb el que diríem amb aquesta etapa postpandèmica i sobretot de multicrisi, de veure cap a on volem anar a Europa i quins costos estem disposats a assumir per defensar el nostre model europeu i quin és aquest model, no? I això realment ens fa decidir, i aquí penso que serà molt important les properes eleccions a l'any 24, perquè ens marcaran una tendència cap a una banda o cap a una altra, i això per mi serà la gran qüestió d'aquestes eleccions europees. Matías.
Doncs en parlarem probablement en futures hores d'Europa, però ens aturem aquí un moment per saludar a qui és la nostra primera convidada avui, és l'Elisabet Bach, consultora econòmica i financera i presidenta d'Autònoms PIMEC. Elisabet Bach, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlàvem ara amb en Joaquim que ara hi ha hagut una recent modificació de la normativa, de la legislació, que afecta els autònoms aquí a l'Estat, oi?
Sí, efectivament, és una reforma que es va fer el 2022 uh-huh. i que ha entrat en vigor l'1 de gener del 2023.
I aquesta reforma, anava a dir, millora les condicions, les empitjora, les deixa igual o les fa més difícils?
Diem que ho fa tot una mica més complicat.
D'acord.
I a més ens canvia molt la manera de plantejar-ho. És a dir, diguem que en un primer terme no notarem molta cosa, perquè molt canvi, uh-huh. perquè tal com s'ha plantejat a través d'un període transitori i amb unes taules on al final diu els imports que s'han de pagar, una mica anant com a spoiler, al final, doncs el que acabarem pagant és o una mica més o una mica menys respecte al que veníem pagant, però la filosofia que hi ha darrere i tot el que s'anirà implementant és molt diferent del funcionament que teníem abans del 2023.
I aquest canvi filosòfic està orientat cap a les necessitats reals dels autònoms o hi ha una motivació, no ho sé, més política o més el que sigui al darrere d'aquest canvi normatiu?
A veure, aquest canvi filosòfic uh-huh. el que implica és que, així com fins al 2022 els autònoms podíem triar entre una base mínima i una base màxima en la que cotitzar, i per tant, entre els 900 euros de mínima i els 4.000 de màxima podíem triar per quin import volíem cotitzar, i recordo que això és la base, i sobre això s'aplica un 30% i escaig, que és el que acabes pagant, doncs ara això es limita.
Ara? Em sembla que hem perdut...
Rendiments nets, és a dir, no la lliure voluntat, sinó en funció de com et va l'activitat, pagaràs un import o un altre, és a dir, tindràs una base de protecció o una altra i, per tant, pagaràs un import o un altre.
Per tant, a la pràctica serà més real.
A la pràctica, el que pretén és adequar aquesta cotització a la marxa de la teva activitat. Uh-huh. Els autònoms que tenen una activitat que en aquests moments doncs, tenen pocs rendiments, pocs ingressos nets, doncs acabaran pagant una mica menys. I els autònoms que tenen una activitat amb més, que els hi va més bé, doncs acabaran pagant més i de forma creixent en els propers anys. Per tant, això canvia molt la manera de plantejar-ho uh-huh. i em deies, home, és adequat o no és adequat? Home, és un col·lectiu molt precaritzat, per tant, està bé que forcem una mica, que si les coses et van una mica millor, cotitzis una mica més, perquè si llavors et trobes amb una incidència podràs tenir una millor prestació i de cara a la jubilació també podrem tenir millors prestacions. Per altra banda, em deies, és un tema polític. Jo quasi també et diria, és un tema també de recaptació, perquè el col·lectiu autònom hi ha un dèficit molt important entre el que es recapta i el que s'ha de portar per cobrir les diferents prestacions. Per tant, diguem que vol millorar aquestes cotitzacions i les prestacions i alhora també vol equilibrar aquesta balança econòmica de recaptació i prestació.
D'acord, és a dir, l'Estat busca una fórmula per poder recaptar més, però a partir d'aquí té més ingressos. Ho podríem dir d'aquesta manera.
Sí, recordant que és un sistema contributiu, és uh-huh. a dir, no és com la renda que quan tu cotitzes el que va, diguem, és a fer hospitals, carreteres i altres serveis públics, sinó que és un sistema contributiu. Si tu cotitzes més, quan estàs de baixa o et jubiles, doncs, com que has cotitzat més, també rebràs més.
D'acord.
A mi la pregunta que sempre... Hola, Elisabet, la pregunta que fem... Jo ara ja em poso el barret d'autònom, no? Dir, però tot aquest esforç que fem, al final realment se'ns reconeixerà en el moment que arriba l'època de la jubilació, etc. O, com estem veient, després et venen amb unes reformes també de les pensions que t'acaben retallant, perquè al final també els números no arriben, i especialment amb les èpoques que venen, que tenen dos elements. Una, els baby boomers, que en dic jo, als anys 60, eh? Per tant, allà sabem que ja, això ja ho sabíem fa temps, que passaria, i després també a l'època actual, on hi ha una multicrisi, que no sabem cap on ens va, i que, per altra banda, també ens trobem, i en aquest cas és la casa espanyol, és més flagrant que altres estats, on estem en un estat on realment, diguem-ne, les arques, diguéssim, no són unes arques que et permetin pensar que podem garantir tot això. O sigui, ho garantim perquè hi posem fe, no?, una mica, no? Però em dóna la sensació això. I després la segona cosa que et volia preguntar era, en relació a Europa, que sempre es parla, no? Diu, bueno, però som els autònoms pitjor tractats a nivell de seguretat social fins ara, a nivell fiscal, etc, etc, etc. Això és, també és veritat, no és veritat, no estem tan malament com ens pensem, o realment els autònoms, doncs, aquí pues, no tenim el tracte que a nivell europeu es té. I ho dic, per exemple, quan va haver-hi la pandèmia, els autònoms de 7 països, ràpidament, des del minut zero, tenien el recolzament de l'Estat, i aquí pues, el recolzament, no sé, encara l'estem esperant, amb, si m'ho permets així, fent una mica de conya, però també explicant una mica el sentiment que tenim, no?
M'has fet moltes preguntes, nen. Sí, ja, jo... Si me'n deixo alguna, doncs m'ho dius.
Exacte, estàvem pensant el mateix. Dic, em sembla que aquí he fet una bateria, en Joaquim, però bé, vinga, a veure...
Tenia ganes.
Anem a pams, i si et deixo algun punt, doncs m'ho comenteu, d'acord?
D'acord.
A veure, la bola de vidre no la tenim. És a dir, si d'aquí 10 anys o 15 anys, quan ens jubilem, el sistema serà sostenible, crec que hem d'estar amb aquesta fe que deies, de que sí, i penso que la reforma de les pensions que s'ha fet ara vol anar en aquesta línia. És a dir, fins ara hi havia un sistema... Perdoneu, jo no soc tècnica en temes de prestacions, per tant, igual tècnicament hi ha alguna paraula que no la dic prou bé o prou encertada, però enteneu-me el concepte. És a dir, fins ara el sistema que hi havia pretenia fer rebaixes de pensions que, a més, això amb els anys, sobretot amb la gent jove, haguessin sortit molt perjudicats, i ara s'ha fet una reforma de les pensions que el que pretén és rebaixar per una banda certes despeses i pujar els ingressos, precisament per aquests anys de 30 i pico als 50, on tot aquest col·lectiu que comentàvem dels baby boomers, que al final som nosaltres, doncs diguem que som doncs, la peça que costa de digerir, no? Perquè som molta colla amb una piràmide on cada vegada hi ha menys gent que estigui treballant. Per tant, hem de generar estalvi, és a dir, hem de generar més ingressos i alhora estalvi actual per poder travessar doncs, aquests anys 30, 40, 50. La reforma que s'ha fet ara de les pensions va en aquesta línia, aquesta reforma d'autònoms també va en aquesta línia i, per tant, hem de pensar que el sistema serà sostenible. Ara, la certesa no la tenim perquè també dependrà doncs, de la voluntat política, de la gent que hi hagi en aquell moment i d'altres circumstàncies que en aquests moments desconeixem. És a dir, una pandèmia ningú se l'esperava i va venir. Una guerra als països del costat ningú se l'esperava i ha vingut i encara no en sabem ni les conseqüències que portarà. Un canvi climàtic que ja veurem. Per tant, condicions d'incertesa que no només posen... Que ens poden influir o condicionar molts d'aquests elements que estem parlant i d'altres, hi són. Per tant, penso que hem de ser responsables i treballar perquè el sistema sigui sostenible i a partir d'aquí doncs, veurem fins on podem arribar.
Sí, en aquest sentit, tot plegat, la reforma afecta tant assalariats com autònoms. És a dir, que
com autònoms,
fons...
sí, la reforma s'ha extès.
Per això.
I per altra banda... aquí també ens ho estem mirant, com deia el Joaquim, des d'un punt de vista de llavors em canvien condicions. Clar, si ara et poses malalt i tens el 70% de la base de cotització com a prestació i ara tot plegat, d'aquí 2 anys ho canvien i diuen ara estava al 40, doncs no ens farà gens de gràcia, però és el que us deia, que també depèn d'una certa voluntat política de com es volen tractar els autònoms i també els laborals, perquè al final ens afectarà a tots els col·lectius.
Correcte. Eh? Aquesta era la primera part. Digues. Endavant.
La primera part. No, només volia fer el comentari de les condicions d'accés, no? De que a vegades la dificultat la tenim amb això que et deia, de que em canvien el percentatge i dius, bueno, és el que hi havia, però ara resulta que cobraré menys perquè m'han canviat el percentatge de prestació. Uh-huh. Llavors, el tema d'Europa, i el tema d'Europa, el que veig és que hi ha una diversitat de sistemes, és a dir, així com amb altres temes polítics doncs s'ha anat fent, es procura fer certa convergència, doncs amb el tema dels autònoms no hi és. Hi ha diferents sistemes en els que hi ha països on es paga un percentatge sobre els ingressos i sobre allò es cobreix tot, la renda, l'IVA i els autònoms. Hi ha països doncs, que paguen una quota pues, de 100-150 euros i hi ha unes prestacions bàsiques. Hi ha països que tenen més un sistema de protecció més ampli, com aquí a Espanya, que incorpora pues, les baixes, l'atur, la jubilació, la malaltia, el fet de que si estàs de baixa també cobris un tant. Diguem que és dels sistemes a nivell de prestacions més complert. Uh-huh. Altres països pues, no és tan ampli o fins i tot, si volen algun tipus de prestació, poden fer com un escalat de, per exemple, el que és si estàs la cobertura sanitària hi és, però si vols tenir un ingrés quan estàs de baixa, doncs això va a part. I es pot combinar un sistema privat amb un sistema públic. Vull dir que diguem que hi ha com diferents casuístiques. Ara bé, en tots, la preocupació és com protegim aquest col·lectiu, com ho anem assimilant cada vegada més en el col·lectiu laboral, com fem aquest sistema que sigui prou protector, però alhora assegurant, doncs, diguem que com que l'autònom controla els seus ingressos, no?, per dir una manera, uh-huh. doncs, calculant-ho sobre una base d'ingressos real, no? És a dir, que els càlculs estiguin ben fets. Que per això al principi us deia, home, amb la reforma ens ho fan una mica més complicat, clar, perquè abans podies dir una quantitat i prou, i en canvi ara has de començar a entrar en uns càlculs, no?
D'acord.
I per altra banda, també l'altra preocupació és on arriba la cobertura, no? On comencem i on acabem. Per tant, ja veieu que el que s'està intentant fer aquí també és motiu de preocupació en altres països i cadascú ho soluciona, doncs, una mica amb diferents casuístiques.
Tot això, en un mercat cada cop més interconnectat, probablement seria bo tendir cap a un cert grau d'homogeneïtzació.
Correcte, perquè a més és un mercat cada vegada sí, més europeu.
Uh-huh. Sí, perquè a més a més hi ha un mercat laboral, laboral i mercantil, on tu pots operar en molts llocs i pots viure en molts llocs a nivell d'Europa. Llavors, clar, si tu estàs vivint aquí a Espanya, llavors te'n vas a viure a Portugal i llavors te'n vas a viure a Bèlgica i has d'anar-te adaptant als diferents sistemes de cobertura, doncs, home, que fos una cosa més homogènia, sobretot des del punt de vista de l'autònom, crec que seria molt més fàcil d'articular.
Entenc que això és una preocupació, és una preocupació que apareix en el col·lectiu dels autònoms, en Autònoms Pimec, que es parla d'això, d'aquesta necessitat de la gent que cada cop és més nòmada i que, per tant, doncs, tingui necessitat de compaginar doncs, l'estància en diferents llocs de la Unió?
En aquests moments no et diria que és una preocupació, és un tema que tenim a l'agenda. Per què? Perquè la preocupació que hem tingut ara ha sigut la reforma que tenim a Espanya, que fos una reforma que l'encaréssim atenent les necessitats que tenim com a col·lectiu i que fos una reforma que portés a unes cobertures que quan estem de baix o de cara a les jubilacions fossin adequades i que, a més, els càlculs fossin relativament senzills i, a més, el col·lectiu els pogués pagar. Per tant, la prioritat ha sigut aquesta. No obstant, com us deia, tenim a l'agenda aquest tema més europeu per anar veient com va evolucionant. De fet, hi ha un estudi a nivell d'Unió Europea que es va fer el 2021 i que està previst fer-ne un altre ara el 2023, no sé si s'acabarà retrasant una mica, que precisament parla de tot el tema de les quotes d'autònoms, de com ho fan cada país, i de quines són els elements que s'haurien de seguir per anar fent aquesta homogeneïtració. Per tant, estem pendents també d'aquest any 2023 com es mou aquest tema.
Doncs, Elisabet Bach, segurament n'anirem sentint a parlar i, per tant, també estarem pendents de l'evolució d'aquesta qüestió. La presidenta d'Autònoms Pimec, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Us acomiada també en Joaquim.
Moltes gràcies, Elisabet. Ens veiem aviat.
Gràcies.
I fins
gràcies,
aviat.
Gràcies, molt amables.
Gràcies. Adéu, bon dia.
Doncs això dels autònoms, Joaquim, què t'he de dir, no?
Bueno, jo segueixo pensant una mica, vull dir, aquí teníem un pacte que era el pacte de Toledo, que era un pacte, també un pacte de la Seguretat Social, que també incluïa el tema dels autònoms, i era un pacte que realment funcionava molt bé, perquè realment teníem prou calaix. Tant va ser així que quan va haver-hi la crisi, ara ja fa 10-12 anys, es va tirar d'aquest calaix per solucionar altres coses de l'Estat. És a dir, que l'Estat va utilitzar la guardiola que tots els treballadors autònoms o no assalariats havíem anat contribuint més a més per les nostres prestacions o jubilacions, pues això es va utilitzar per altres qüestions, per tapar una mica la mala gestió que hi havia en aquell moment i també les crisis que van venir, no? I llavors aquí ningú es va demanar permís i ara pues, bueno, estem fent reformes de pensions, reformes d'autònoms i les que vindran, una mica perquè, clar, bueno, també és veritat amb la pandèmia i tal, però bueno, també a altres països no els hi ha agafat la pandèmia, vull dir, de la manera que ens ha agafat a nosaltres sense marge, no? Llavors jo penso que també és veritat que fem-ho bé. Si ara aquesta reforma serveix també, com deia l'Elisabet, per tindre una nova filosofia i que realment la política del partit que sigui, més igual, respecti aquesta filosofia, perquè estem treballant estem parlant de treballadors autònoms o salariats, en aquest cas autònoms, doncs molt millor que serveixi per alguna
cosa. Doncs en aquest punt introduïm a la nostra nova convidada d'aquesta hora d'Europa d'avui dimecres. És la Dolors Camats, que va ser en el seu dia diputada al Parlament de Catalunya i dirigent d'Iniciativa per Catalunya Verds, i que ara és l'actual directora de la Fundació Catalunya Europa. Senyora Camats, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La primera pregunta, sou la directora de la Fundació Catalunya Europa. Ens podríeu presentar què és aquesta fundació?
Doncs moltes gràcies per preguntar-m'ho. Efectivament, la Fundació Catalunya Europa és la fundació que funda Pasqual Maragall quan deixa el seu paper a les institucions, com un espai de reflexió sobre Europa i d'aportar al debat europeu des de Catalunya, però també al debat europeu a Catalunya. Per tant, un espai de reflexió, de pensament, d'activitat, de divulgació, un espai que ell s'hi pot dedicar poc, perquè, com sabeu, després funda una altra fundació, que és la que lluita contra la malaltia de l'Alzheimer, però que ell deixa com a espai, precisament, no, amb aquesta missió de portar el debat europeu i d'aportar a la construcció europea des del nostre país amb una mirada molt clara al debat democràtic i a la construcció o al desenvolupament de la ciutat. Amb els anys, a més, la Fundació porta també el que és el llegat Pasqual Maragall, és a dir, la difusió del pensament del polític i de l'home i, per tant, la divulgació de les seves activitats.
Un debat sobre Europa que, doncs, amb el món que ens envolta està més viu que mai, entenc.
Efectivament, vosaltres ens un exemple, no? Ara parlàveu, per exemple, de la reforma de les pensions a Espanya, que no seria una realitat si no fos per aquesta pressa o per aquesta exigència o per aquesta necessitat que la pròpia Unió Europea ha posat a davant del govern espanyol per reformar el sistema de pensions, per fer-lo sostenible a davant d'una realitat en la que el govern espanyol és un dels que més està aprofitant aquest nou marc d'ajudes comunitàries, d'ajudes europees, dels fons europeus de recuperació per la crisi de la Covid, que ara ja també la crisi d'aquesta guerra, no?, que tornem a tenir en territori europeu. Per tant, sí, un debat de portes endins, si m'ho permeteu, sí. I de portes enfora també, no?, que no només posa deures als estats membres, sinó que també posa deures a la pròpia Unió Europea per decidir quin paper vol jugar en el nou escenari mundial.
Us saluda en Joaquim.
Hola, Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, doncs, molt bon dia.
Abans parlàvem amb en Joan, al començament, de que parlàvem de les eleccions europees del 24 i tot això, i una de les coses que assenyalàvem els dos és que poder les eleccions del 24 sempre es diuen que són importants, però que realment aquestes del 24 seran molt importants, perquè estarà en joc una mica també quin model, amb les circumstàncies actuals del que tu estaves parlant, quin model europeu, per quin model apostem, i sobretot quins sacrificis o per quines qüestions nosaltres estem disposats a lluitar per mantenir o per millorar o aquest model europeu que també veiem que no és el model líder en el món, perquè el nou ordre mundial està canviant i poder el model europeu no és el que està de moda, o en tot cas no és el que predomina, no? I per tant, fins on els europeus estarem disposats a lluitar per mantenir aquest model i millorar-lo, especialment model amb un estat del benestar, bla, 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 que això també és una mica el model que hem mamat i pel qual hem lluitat tots aquests anys. I, per tant, tu, des d'aquesta perspectiva, com ho veus, no? Ara que tu estàs encetant aquesta nova etapa també europea, que n'has viscut anteriors, però aquesta amb la Fundació Catalunya Europa, de reflexió, de debat, cap on hauríem d'anar els propers temps amb aquest debat per poder arribar al 24 i tindre clar a la ciutadania, pues, bueno, quin model volem, i que per això i perquè defensa aquest model necessitem fer una sèrie de coses, no?
Doncs tu deies molt bé ara, no? Les noves eleccions europees seran amb només un eix, que és si defensem el projecte europeu o, és a dir, entre aquells que defensaran el projecte europeu, amb diferents versions, i aquells que et proposen acabar amb el model europeu, tal com l'hem entès fins ara. Defensar-lo significa ser conscients, que no deies, de que patirem canvis, és a dir, el nivell de vida des del punt de vista de les condicions materials en les que hem estat visquent, no només els europeus, sinó a nivell mundial, hem d'afrontar-lo amb canvis, pel tema de la descarbonització, per la crisi climàtica, per una insostenibilitat, no?, d'algunes de les prestacions que venim vivint, i per tant, el gran debat serà si tots aquests canvis els afrontem d'una manera democràtica, d'una manera conscient amb la ciutadania, d'una manera participada, si plantegem què vol dir, no?, les reduccions des del punt de vista de la despesa energètica o els canvis en la mobilitat, pensant en la gent i pensant en el clima, o si qui liderarà tots aquests canvis ho farà des de posicions molt menys sensibles tant amb els temes ambientals com amb els temes de participació i de democràcia, no? Uh-huh. I, per tant, afegint més desigualtat. Jo crec que el gran debat que tenim és aquest que dèieu, no? De dir si tindrem més o menys Europa. I la història ens demostra que quan davant de les crisis l'aposta ha sigut per més Europa i més Unió, és a dir, per fer-ho plegat, les coses ens han anat millor. I, per tant, crec que hauríem de ser molt conscients què significa afrontar tots aquests reptes mundials, no? El paper d'Europa a nivell mundial, el nou paper de la Xina, aquest eix americà, no?, xinès, que ja està dibuixat, no que es dibuixa, sinó que ja existeix, la crisi ambiental, totes les crisis i situacions que ens venen, què significa afrontar-los d'una manera més unida com a estats membres o fer-ho cadascú per la seva. Mm-hmm. Crec que la resposta és clara.
Fa uns anys, probablement, els debats, primer a les eleccions europees, diguem, no es revestien de la importància que cada cop van adquirint, però fa uns anys els debats eren més sobre models conservadors o models més progressistes. Ara com ens comentava la Dolors Camats, probablement el debat ja és entre doncs, pro-europeus i euroscèptics i gent que probablement doncs, preferiria tornar a una situació gairebé preexistent de la Unió. Què ha fet malament Europa perquè aquesta visió euroscèptica o fins i tot antieuropea de les coses hagi tingut aquesta puixança fins al punt que es plantegi com una de les opcions del debat de les eleccions de l'any que ve?
Mireu, la democràcia com la Unió Europea les hem de defensar en el dia a dia i a vegades ens n'oblidem. Perquè tenim drets molt consolidats, tenim realitats prou confortables, no? I un funcionament prou òptim com perquè no ens n'hàgim de preocupar. I a vegades ens oblidem de que aquest funcionament òptim i aquest benestar són conquestes que han costat moltíssim. Avui és molt difícil explicar-li a una persona jove que no fa gaires anys quan havia de desplaçar-se d'un país a un altre, havia de passar una frontera, ensenyar el seu passaport, a vegades fins i tot portar un visat i, evidentment, en tots els casos, canviar de moneda a la butxaca. que era pràcticament impossible anar a estudiar o a treballar a un altre país europeu sense fer tot un reguitzell de papers i de paperassa abans de poder-ho aconseguir o de que reconeguessin els cursos, els crèdits o, les, o els estudis que es fes en un altre país. I tants altres exemples. Uh-huh. Avui això, que ens sembla prehistòric, no? Perquè ens movem en el territori europeu, anem a estudiar, a treballar, o fins i tot externalitzem les nostres empreses, els nostres productes, fem no? partenariat amb empreses, organitzacions o ciutadans d'altres països d'una manera normalitzada i immediata, forma part del nostre dia a dia, ens fa la vida més fàcil, ens fa la vida millor, i és una conquesta, entre d'altres, moltes, d'aquest procés de creació de la Unió Europea. I ens oblidem de recordar el que ens reporta en el nostre dia. Probablement tots plegats donem per fet coses que sempre estan en risc, que els drets sempre estan en risc si no es defensen. I a banda, evidentment, la Unió Europea, com a totes les institucions, ha anat creixent i en aquest creixement ha fet coses molt bé i ha fet altres coses que no ho són tant. Evidentment hi ha hagut errors, hi ha hagut també, no? Ara veiem casos com en les nostres democràcies, de corrupció o d'abús de poder, i per tant aquestes coses s'han d'erradicar i s'ha de fer autocrítica. Però crec que el principal risc és que nosaltres, com a ciutadans i ciutadanes, oblidem també que aquestes conquestes, que aquests nous drets, que aquestes noves eines que ens fan la vida més fàcil, poden desaparèixer. I que, per tant, també és feina nostra defensar-ho.
Hi ha prou consciència a nivell de ciutadania d'aquest risc que plantegeu?
No, crec que no. Tampoc tenim risc de que les nostres... No? Sempre poso l'exemple amb la democràcia. No tenim risc de que la democràcia desaparegui. Tampoc tenien risc, no? Altres països on ara tenen, no, els seus sistemes democràtics amenaçats. La democràcia també és un sistema que necessita una defensa constant. I això no vol dir que no puguem ser crítics, que no podem assenyalar les ineficiències, que no puguem assenyalar les mancances, les corrupcions o aquells que se n'aprofiten. Precisament, no, erradicant les males pràctiques o les males praxis que fem les nostres institucions europees més fortes o les nostres democràcies més justes. Per tant, crec que no hi ha consciència. I el que hi ha d'haver és el nostre dret, però també el nostre deure, és d'assenyalar i aplaudir allò que funciona i també d'assenyalar molt clarament en allò que aquestes institucions o que les nostres institucions són ineficaces, no? Quan no es dediquen a cobrir les necessitats de la gent, a millorar el benestar de la ciutadania, a encarar els reptes, no?, que tenim com a planeta ja, perquè ara ja les societats no tenen reptes individuals, no? Els reptes són a nivell global. Quan les institucions es desvien de fer això i la política deixa de ser útil, aleshores és quan es posa en risc les institucions o la democràcia i per tant es dona ales a aquells qui no només les critiquen de manera constructiva, sinó que el que pretenen és destruir-les per aprofitar-se'n. I això és el que hem de saber veure.
No, de fet, la Dolors deia una cosa molt interessant, i és que hi ha tres conceptes que són bàsics quan neix aquesta idea del que avui coneixem com a Unió Europea, que era pau, que avui la donem per sentada. Quan vas als instituts a parlar, la gent et parla quan dius, bueno, tenim pau, diu, bueno, clar, només faltaria. Diu, bueno, tenim pau, només faltaria. No és així, perquè hi ha molts llocs, no només tenim la guerra ucraïna, hi ha més de 20, una vintena de conflictes en aquests moments en el món, no? Però, i segurament, Dolors, estaràs d'acord amb mi que si no existís la Unió Europea tal com la tenim, el model que tenim avui en dia, aquesta guerra ja seria multiestatal. Més d'algun país estat europeu ja estaria implicada militarment, directament, amb aquesta guerra, que era lo habitual a la Unió Europea. I després hi havia dues coses més que les has esmentat. Una, la democràcia, i la segona, el progrés, no? I tu dius una paraula que per mi és màgica. Això no es té perquè es té, sinó que s'ha de garantir, a vegades defensar, lluitar, i per això s'ha de conèixer. I la meva pregunta és, des de la Fundació Catalunya Europa o des de tu com creus que, ja inclús com a Dolors Camats, com creus que què es pot fer realment perquè aquesta, aquesta no consciència que la ciutadania europea té de, justament de tots aquests, aquestes oportunitats, aquests valors, aquest model que defensem i que el donem per sentat, què hauríem de fer? Perquè això és una mica, portem 15 anys amb aquest programa de l'Hora d'Europa Sitges i sempre es va sortint, bueno, i això com ho hem de fer? I com comuniquem millor? I com la gent... I això costa molt, no? Com ho fem perquè la gent realment ho valori, no? És a dir, i estic disposat a defensar-ho, no?
Clar. Mira, si tingués la resposta màgica, segurament no us la donaria. No?
Sí.
Primer, ser conscients també que és veritat, no? Que en general ja acostumem a desconèixer no només el funcionament de les institucions europees, però també el propi de les nostres. Però també és veritat que la valoració que els catalans i les catalanes i a nivell de l'estat espanyol es fa de les institucions europees és dels més alts de tota la Unió. Per tant, que a l'estat es continua tenint una valoració positiva i una valoració... És a dir, els hi seguim posant bona nota a la Unió Europea i a la nostra i al fet de formar-ne part i de ser-ne membres. Per tant, també que vagi per endavant, no? Que una gran majoria de la gent valora el fet de ser europeu en termes de formar part de la Unió Europea. L'altra és que crec que l'única manera de defensar les democràcies és ser una ciutadania crítica, i això porta una certa feina. És a dir, hi ha una part de feina que es pot fer des de fora, no? Des de les organitzacions que ens hi dediquem, donant informació, divulgació, posant informació a l'abast, creant els espais, però també hi ha d'haver un esforç per part de cadascú de nosaltres de tenir informació, d'informar-nos, de contrastar aquesta informació, d'elaborar les nostres pròpies opinions, que totes són vàlides, però a partir d'informació que sigui veraç, contrastada. A vegades tendim a informar-nos només a la nostra pròpia bombolla, a escoltar allò que ens agrada i a no contrastar les nostres pròpies opinions en el nostre dia a dia. Ara, a més, amb les xarxes, això és tan senzill d'escoltar i veure només allò que t'interessa o que t'agrada o que t'és confortable, però ens hem d'obligar també, no?, a escoltar el que opinen altres i a rascar una mica més enllà dels titulars o dels llocs comuns, no?, de les coses òbvies. És que aquests tots són iguals, és que això tots fan el mateix, o és que això no es preocupen gens. A vegades darrere d'aquestes expressions hi ha una mancança de rascar una mica i adonar-se que la gestió pública, que la construcció europea no són tasques senzilles. No? Per tant, jo crec que tot el que afavoreixi el debat crític, tot el que afavoreixi anar una mica més enllà d'un titular, tot el que afavoreixi parlar-ne i conèixer, està ajudant, en definitiva, a la defensa de la democràcia, del progrés i de la idea d'Europa.
Això, Dolors, això que comentàveu ara, no ha canviat tant des que estàveu vostè a primera línia de la política. El que probablement ha canviat és que ara tenim molts més estímuls, molta més informació que literalment se'ns menja i que, per tant, encara costa més tenir poder establir aquest contrast, aquesta verificació que sempre és necessària fer.
Sí, és veritat que ara tenim a l'abast de la mà, literalment, no?, en un telèfon mòbil o en una tablet o en un ordinador, escolta'm, tots els diaris que abans havies d'anar a comprar al quiosc, totes les televisions i ràdios, totes les xarxes, tots els opinadors, tots els influencers i l'opinió de tothom. Mm. Però al final continuem funcionant el que ha funcionat sempre, que és que jo m'informo i veig moltes coses, però després contrasto amb el que tinc al costat, contrasto en aquell espai on em trobo amb gent igual que jo o una mica diferent. I jo crec que la responsabilitat d'organitzacions com la nostra és precisament crear aquests espais. Uh-huh. La gent que ja té, no?, que escolta la ràdio, que escolta la tele, que mira les xarxes, que ve amb uns a prioris, que ve amb unes idees, les pugui contrastar amb d'altres. I no hi ha res que ajudi més a créixer i a créixer les teves pròpies idees que és contrastar-les amb altres persones que s'assemblin o que no s'assemblin a tu. La meva idea d'Europa pot ser una, però en el meu dia a dia, comentant-la avui amb vosaltres, amb algú que ens pregunti alguna cosa, jo la vaig reafirmant o canviant en altres coses. I això és el que ens fa ciutadans crítics, que és a partir del que anem recollint i contrastant, anar creant la nostra opinió i les nostres idees.
Però probablement fa falta allò que ja deien els científics de comunicació americans fa molts anys, que deien fa falta actitud per part de cadascú.
Fa falta actitud i fa falta temps, i a vegades les nostres vides no ens en deixen gaire, i fa falta espais. Jo et dic, la responsabilitat d'organitzacions, en el nostre cas europeistes, és generar espais on es pugui parlar d'Europa amb una certa tranquil·litat, profunditat, sense que sigui, no, és a dir, sense que sigui un debat en el que ningú hagi de guanyar res o que hagi de posar les meves opinions o posicions per sobre dels altres, sinó en el contrast d'idees, que és el que tota la vida ens ha fet i ens seguirà fent créixer com a persones. Vinguin aquestes idees, no?, d'un tuit o d'una intel·ligència artificial com ara. Sembla que ens haurem d'acostumar a llegir-les.
Difícil època per tot el que esteu plantejant, però en el fons també necessàries aquestes reflexions. Dolors Camats, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Us saluda també en Joaquim.
Moltes gràcies, Dolors. Ens veiem aviat.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé.
Vinga, adéu.
Adéu, bon dia.
Doncs, Joaquim, una hora d'Europa, prèvia Pasqua.
Prèvia Pasqua, Déu-n'hi-do, avui molt interessant, i bueno, fins al mes que ve, no?
I fins al mes que ve, que serà el Dia d'Europa.
El Dia d'Europa, correcte, 9 de maig.
El 9 de maig, doncs et saludem l'any que ve, el mes que ve, Joaquim, que vagi molt bé.
Molt bé, vinga, fins aviat.